tarda. Ara són les 2 del migdia. El personal d'infermeria en vaga des del 12 de desembre negocia amb el Departament de Salut aquest dimecres per trobar ja una solució a les seves demandes i poder desconvocar aviat una vaga que avui fa 43 dies que dura. Avui, per ser el conseller de Salut ha menystingut aquesta protesta, restant l'importància quan ha dit des del Parlament que aquesta està impulsada per sindicats que no tenen representació a les taules de negociació entre treballadors i Generalitat. En tot cas, avui sí, la voluntat del departament és tancar un acord per acabar amb aquestes protestes. Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda.
Les infermeres volen veure millorada la seva categoria professional, però també demanen millores laborals.
Avui, des del Col·legi d'Infermers i Infermeres de Catalunya, s'ha denunciat des d'aquesta emissora que d'aquí uns anys aniran curts de personal perquè s'ha de jubilar entre un 20 i un 30% de la plantilla pública d'infermers.
Estem amb unes dotacions molt per sota de la mitjana europea, no? Sí. Europa estan amb un 9.4, nosaltres encara estem amb un 6. I, a més, hem de preveure que d'aquí un parell d'anys, o sigui, en el 2025, doncs hi haurà un pràcticament entre el 20 i el 30% d'infermeres que s'ajubilaran.
Són declaracions de la degana del col·legi, Glòria Jódar, que ha explicat també que precisament una de les demandes del col·lectiu, l'ordenació professional, és un dels principals punts de xoc en el tercer acord de l'ICS.
La reunió, com dèiem, avui entre sindicats i Departament de Salut s'està fent al llarg d'aquest matí. En sabrem els detalls avui en directe. Ens atendrà per explicar què s'ha tractat a l'Estel Migdia la Laia Marçal. Ella és vicepresidenta del sindicat Infermeres de Catalunya, principal sindicat convocant d'aquesta protesta. Però és que el personal d'infermeria no és l'únic que fa vaga des del mes de desembre. També estan alçats en peu de guerra els tècnics sanitaris. És el sou, escolten, de la protesta que han fet aquest matí a les portes del Parlament de Catalunya.
Els tècnics acusen a la Conselleria de Salut de boicotejar la vaga, augmentant el personal de serveis mínims als centres sanitaris. Mentrestant, estan a l'espera de rebre a finals de setmana una proposta de la Conselleria amb canvis salarials i organitzatius.
Uns tècnics sanitaris que protestàvem a les portes d'un Parlament de Catalunya, on avui, ho dèiem abans, hi ha ple, des de l'hemicicle, l'oposició no ha comprat els canvis que Pere Aragonès feia ahir del seu govern.
Decepcionant, però sobretot un gran error, un altre gran error de la seva presidència que Catalunya no mereix.
I aquest canvi de govern no enforteix les institucions, perquè el respecte i el prestigi de les institucions també és no utilitzar-les de forma partidista amb interessos de partit.
Així carregaven contra Aragonès el socialista Salvador Illa i el portaveu de Junts, Albert Batet.
Els comuns tampoc veuen amb bons ulls posar Laura Vilagrà de vicepresidenta i l'entrada de Sergi Sabrià al govern com a viceconseller. Des de la bancada unionista també han estat molt beligerants amb els canvis, sobretot amb l'ascens de Sabrià, que han recordat que va fer crides a la participació durant les protestes de Tsunami Democràtic.
Anirem en directe amb la Judit Casellas al Parlament per escoltar què han dit tots els grups sobre aquests canvis que us explicàvem ahir en el govern aquí en aquest mateix programa. D'altra banda, alerta amb la preocupació d'aquestes dades publicades avui pel CEO, pel Centre d'Estudis i Opinió del Govern. A Catalunya, 7 de cada 10 dones tenen por de patir una agressió sexual al carrer de nit.
Un 52% tenen molta por de ser atacades sexualment quan caminen pel carrer de nit totes soles. Una xifra que s'enfila fins al 70% en les noies que tenen entre 18 i 25 anys. També hi ha un 19% de dones que tenen por, però més moderada. Un tipus d'agressió amb un clar biaix de gènere, ja que només 2 de cada 10 homes tenen por de ser agredits sexualment quan van sols pel carrer de nit.
D'aquí una estona també desgranarem més dades que ens aporta aquest baròmetre del CEO conegut avui. Després, en els esports, aquestes paraules, atenció, de Joan Laporta, que podrien portar cua.
No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu.
Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Perquè el comitè tècnic d'àrbitres està estudiant si denuncia o no aquestes paraules de Laporta a la gala de Mundo Deportivo, on també va dir que el Madrid-Almeria va ser una vergonya. Mentrestant, es continuen filtrant àudios del VAR i els col·legiats investiguen què està passant.
I en l'àmbit més esportiu aquesta nit, els dos equips catalans busquen el passi a semifinals de la Copa.
El Girona ho farà a Mallorca a 8:15 del vespre i el Barça, quan acabi aquest partit del Girona, a 9:15 de la nit a la Catedral de Sant Mamés contra el Bilbao. A semis espera ja la Reial Societat, que va eliminar ahir el Celta.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica ens continua parlant d'anticicló i això significa sol i altes temperatures diurnes, tot i que en fresca o fred a primeres hores del matí. Atenció a les màximes d'avui, que ja es mouen entre els 18 i els 23 o gairebé 24 graus i pujaran demà ben bé un parell o tres més de graus. Demà moltes màximes per damunt dels 25 graus, com si es tractés del mes de maig a molts punts del país. Temperatures que començaran a baixar a partir de divendres, però que es mantindran durant tota la setmana amb valors per damunt dels normals per l'època de l'any. Aquest anticicló significa, per una banda, ambient assolellat, però a les comarques del Pla de Lleida, boires cada vegada més denses i, per tant, doncs, aquí la situació radicalment diferent. Fins i tot boires que en alguns casos no desapareixeran de comarques com el Segrià, les Garrigues, també alguns punts de la Noguera i del Pla d'Urgell. Aquí aquesta boira farà que l'ambient es mantingui fred, mentre que la resta de Catalunya cap a migdia podrem anar tranquil·lament a molts punts del país o amb mànigues de camisa o pràcticament amb màniga curta. Compte, però, que els matins i les nits continuaran sent bastant freds.
Gràcies, Jordi. Ara passant gairebé 5 minuts, 6 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Avui fa exactament 43 dies que va començar la vaga indefinida del personal d'infermeria que treballa a la Sanitat Pública de Catalunya i just demà, abans hem dit al començar el programa que la reunió amb la conselleria és avui, doncs serà demà dijous aquesta reunió, s'asseuran per negociar amb el Departament de Salut que els ha convocat per mirar de trobar pau una sortida en aquest conflicte.
Sí, una de les principals reivindicacions és el reconeixement professional i econòmic de la categoria A1, ja que a hores d'ara les infermeres es troben totes en la categoria professional A2, tot i que des de fa anys són graduades. Aquesta decisió depèn del Ministeri i per això, mentre no arriba el canvi, les infermeres demanen al govern de la Generalitat un complement salarial que remuneri aquesta homologació al nivell A1. El 2 de febrer, el conseller de Salut es reunirà amb la ministra amb qui abordarà aquesta requalificació professional.
Avui també ho explicàvem abans des del Parlament de Catalunya. El conseller Balcells s'ha compromès a abordar les qüestions professionals, però ha assenyalat que cal fer-ho en els àmbits professionals i amb serenitat. Balcells ha tret pit i ha recordat que durant l'any passat el govern ja va posar 800 milions de millores damunt la taula per als professionals d'aquest sector.
Sí, però malgrat aquest compromís, el conseller de Salut ha minimitzat la vaga d'aquests dies i ha insistit que els seus convocants no tenen representació sindical a la mesa on s'ha pactat el tercer conveni de l'Institut Català de la Salut.
Ah, però és que enmig d'aquesta vaga, el personal d'infermeria, la degana del Col·legi d'Infermeres i Infermeres de Catalunya, Glòria Judar, alerta que estem molt per sota a Catalunya de les ràtios europees i que un quart del personal es jubilarà l'any 2025. Judar ho ha dit avui en una entrevista aquest matí al programa La Caravana d'aquesta mateixa emissora.
Amb unes dotacions molt per sota de la mitjana europea, no? Si Europa està amb un 9.4, nosaltres encara estem amb un 6. I, a més, hem de preveure que d'aquí un parell d'anys, o sigui, en el 2025, doncs hi haurà un pràcticament entre el 20 i el 30% d'infermeres que s'ajubilaran.
Però tornant a l'inici d'aquesta informació, us explicaven que el sindicat d'infermeres es reunirà demà amb el Departament de Salut per abordar aquestes reclamacions. Recordem que porten en vaga indefinida des del 12 de desembre. Per això, per veure com anirà aquesta reunió o com esperen que vagi, saludem a aquesta hora la Laia Marçal, ella és vicepresidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
A veure, què tenen previst, com tenen previst que vagi aquesta reunió demà? En tot cas, què traslladaran vostès al departament i què n'esperen que rebre?
Doncs a nosaltres ens agradaria poder abordar i poder arribar amb alguns acords amb garanties perquè es pugui plasmar aquesta necessitat de posar el focus i millorar les condicions de les infermeres. Com bé comentàveu, nosaltres insistim en aquesta homologació a la categoria A1 fins que això no pugui dur-se a terme a nivell estatal, perquè sabem que això pot demorar-se mesos, i de la mateixa manera que també insistim en aquest reconeixement i de totes les especialitats infermeres.
Aquest és el principal punt que encalla les negociacions, és a dir, que si demà hi ha el compromís del govern de que hi haurà aquest complement salarial fins que el Ministeri no faci la nova catalogació, que hi hagi possibilitat que es desconvoqui la vaga demà si hi ha aquest compromís?
Segur, clar, no us puc assegurar això, però sí que és veritat que seria algunes de les nostres línies més importants a treballar. Sí que és veritat que portem fins a 38 reivindicacions i moltes de les quals afecten a nivell professional a totes les infermeres. Com bé dèieu, que el conseller deia que això s'ha de treballar en els àmbits que s'han de treballar, però necessitem que això s'acordi amb unes garanties per veure que s'està posant el reconeixement i les eines cap a la categoria infermera com necessitem.
El dia 2 de febrer, justament, el conseller, la conselleria va anunciar que el Consell de Salut es reunia amb la nova ministra de Sanitat per tractar precisament aquest canvi. No sé si coneixeu quina és la posició del Ministeri i si s'obrirà aquesta nova classificació professional de les infermeres.
Sí, sabem que a nivell del Ministeri hi ha alguns comentaris en referents a la necessitat d'aquesta recategorització de moltes de les categories professionals que estan afectades per estar on no ens pertoca, però també sabem que no hi ha la mateixa necessitat des de totes les comunitats autònomes. Estem veient que arrel d'aquesta vaga indefinida que portem les infermeres, altres col·lectius de categories de comunitats autònomes també s'han aixecat i estan començant a lluitar per aquesta recategorització. Per tant, esperem que amb la pressió d'uns i d'altres, i en aquest cas també a nivell del conseller, puguem posar fil a l'agulla i avançar-ho, que és el que hi ha per temps que reclamem.
Ja per acabar, senyora Marçal, què li han semblat les paraules que deia avui el conseller Balcells al Parlament, menys tenint aquesta vaga dient que eren sindicats que no estaven presents a la taula de negociació?
Bueno, són unes declaracions que ja porta setmanes dient el conseller. També és veritat que ara coincideixen diverses convocatòries de vaga, algunes orientades només en aquest tercer acord de l'ICS. Sí que és veritat que totes aquestes mobilitzacions el que estan posant en manifest és que el sistema sanitari està sent ineficient i no està abordant les necessitats reals de la nostra ciutadania. Per tant, esperem que això sigui un punt d'inflexió per reorientar tot aquest sistema de salut que, com bé estava defensant amb aquest nou pla, no?, que, de millores que estaven treballant, que se n'adonin on s'ha de posar l'orientació i en que si no cuidem els nostres professionals, com bé deia la degana del Consell, perdrem tota la qualitat del sistema sanitari.
Laia Marçal, vicepresidenta del Sindicat d'Infermeres de Catalunya, gràcies per atendre avui la trucada de l'Ester Migdia.
A vosaltres, molt bon dia.
Però és que ho deia ara mateix la senyora Marçal, el personal d'infermeria no és l'únic pau que fa vaga aquests dies. També continuen les protestes dels tècnics sanitaris per reclamar millors condicions de feina.
Sí, els sindicats denuncien que el Departament de Salut està boicotejant la vaga, augmentant el nombre de treballadors que han de fer serveis mínims. Ho ha dit José Joaquín Durán, secretari general del Sindicat de Tècnics Superiors Sanitaris.
Se han subido en algunos servicios de 5 mínimos a 19 mínimos, o de 5 a 10, lo cual entendemos que se está abusando del poder que tienen los servicios, del poder que tienen las direcciones. Se está boicoteando la huelga.
Durán ha parlat en la concentració que els sindicats han convocat aquest matí davant del Parlament, que ha reunit desenes de manifestants. El conseller de Salut, Manel Balcells, ha saludat els líders sindicals que organitzaven la protesta. De fet, el departament té previst enviar una proposta a finals de setmana amb les millores de sou i d'organització de feina per mirar d'arribar a un acord amb aquests tècnics. Aquesta vaga, que va començar el 8 de gener, ha obligat a llançar a la paperera centenars d'anàlisis de sang que s'han fet malbé sense poder-se analitzar i estan endarrerint les proves que són menys urgents.
Però és que paral·lelament a tot això, l'augment de salaris dels personals de l'Institut Català de la Salut pactats en aquest tercer conveni, ara conflictiu, es començaran a cobrar en la nòmina del mes de febrer amb efectes retroactius des del 22 de novembre, que és quan es va signar aquest tercer conveni entre Salut i els principals sindicats de treballadors.
Les millores salarials i professionals beneficiaran un total de 55.000 treballadors de 289 equips d'atenció primària i els 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut. En total, el departament hi destinarà 320 milions d'euros, pràcticament tot l'augment del pressupost de Salut.
Estel Migdia, l'informatiu de proximitat.
Més qüestions. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, explica que les seves prioritats per abordar l'any que li queda de legislatura són la celebració d'un referèndum d'independència, que Catalunya pugui tenir un finançament singular i fer efectiu el traspàs de Rodalies. Ho ha dit des del Parlament, on ha volgut també retre comptes sobre els canvis que ha fet en el si del govern, com són el nomenament de Laura Vilagrà com a nova vicepresidenta i la incorporació de Sergi Sabrià al govern com a viceconseller de Comunicació. Marxem cap al Parlament de Catalunya i tenim a la Judit Caselles. Judit, bona tarda.
Sí, bona tarda. Aragonès està decidit a esgotar la legislatura i vol fer passos endavant a la negociació amb el govern espanyol per aconseguir, com a mínim, tres objectius. Que Catalunya pugui recaptar i distribuir el 100% dels impostos, que pugui celebrar un referèndum d'independència i que es faci efectiu el traspàs de Rodalies. Sap que aquests no són reptes senzills i per això defensa que la fins ara consellera de la presidència, Laura Vilagrà, sigui vicepresidenta del govern.
per enfortir doncs, els diferents mecanismes de negociació. Ahir doncs, vaig nomenar vicepresidenta del Govern de Catalunya a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, que crec que té demostrada la seva capacitat política, capacitat de treball en àmbits molt diversos i que ara doncs, correspondrà que el rol polític que ja anava exercint la vicepresidenta doncs, sigui de molta més intensitat.
També treu pit del nomenament de Sergi Sabrià com a viceconseller de comunicació perquè veu necessari que els ciutadans coneguin millor l'acció de govern quan falta prop d'un any perquè siguin convocats a les urnes.
Aquests canvis al govern, però, no han convençut a l'oposició, que creu que només responen a interessos partidistes i veuen una estratègia d'esquerra per engegar la maquinària electoral de cara al 2025, sobretot amb l'ascens de Sergi Sabrià com a viceconseller de comunicació, un perfil molt dur en partits com, per exemple, Junts o el PSC.
Tant el PSC com Junts només veuen l'ascens de Sabrià com una estratègia partidista per desgastar-los en la cursa per guanyar les properes eleccions catalanes. Els dos principals partits de l'oposició critiquen que Aragonès faci canvis en l'estructura de govern per interès electoral i no per fer front als reptes que té Catalunya, com són la sequera o l'educació. Salvador Illa, del PSC, i Albert Batet, de Junts.
Pues que no només no està per la feina, per la sequera, per l'educació, per les energies renovables, per les infraestructures, sinó que està per les eleccions, que les eleccions són la seva prioritat. Decepcionant, però sobretot un gran error, un altre gran error de la seva presidència que Catalunya no mereix.
I aquest canvi de govern no enforteix les institucions. No enforteix les institucions. Perquè el respecte i el prestigi de les institucions també és no utilitzar-les de forma partidista amb interessos de partit.
Qui també està molt crítica ha estat Jessica Albiach, dels Comuns.
La pregunta que s'imposa és evident. A partir d'ara, cada decisió que vostè prenga la prendrà com a candidat o la prendrà com a president. Serà pel bé del partit o serà pel bé del país?
Des de la bancada unionista també han estat molt beligerants amb els canvis, sobretot amb l'ascens de Sergi Sabrià, Carlos Carrizosa i Lorena Roldán.
Yo me pregunto qué utilidad tiene real para la ciudadanía que usted cambie al señor Sabrià de director de su oficina a viceconseller. Yo no lo sé. A lo mejor es porque ustedes prevén que el señor Sabrià acabe investigado si no lo está ya y no lo sabemos por el caso Tsunami.
Dio instrucciones a los catalanes para boicotear el aeropuerto, para ocupar el aeropuerto. Esos son los perfiles que escoge usted, según dice, para mejorar la vida de todos los catalanes.
Aquesta és la tercera remodelació del govern d'Aragonès. La primera va ser amb la destitució de Jordi Puigneró de Junts com a vicepresident i la segona, el relleu que va fer al capdavant de les conselleries d'Educació, Territori i Acció Climàtica.
Gràcies, Judit, des del Parlament. D'altra banda, noves revelacions avui sobre l'operació Catalunya que esquitxa de ple al govern popular de Mariano Rajoy. Avui s'ha sabut que la policia patriòtica, atenció, va fer servir un veí de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, perquè l'espiés a casa seva durant la seva etapa al capdavant de l'entitat independentista.
Segons explica la informació avançada per RAC1, aquest veí va ser fitxat per la policia patriòtica pocs mesos després que Sánchez aconseguís la presidència de l'Assemblea. Això era l'any 2015. Es dona el cas que un dels veïns de la finca on vivia Sánchez era el germà d'un dels comandaments més importants de la Policia Nacional.
A tot això, l'advocat Gonzalo Boye ha demanat que s'arxivi la causa contra el Tsunami Democràtic. La defensa alega que la instrucció d'aquest cas va caducar el 29 de juliol de l'any 2021.
L'advocat que porta la defensa de Josep Lluís Alai, cap de l'oficina de l'expresident Carles Puigdemont, afirma que el termini de la instrucció acabava a finals de juliol i que la pròrroga no es va signar fins al 2 d'agost. També diu que, com que encara no s'ha pres declaració a cap dels investigats, això anul·la tot el procés i el cas hauria de quedar arxivat. Gonzalo Boye ho demana en un escrit de 16 pàgines que ha entregat a l'Audiència Nacional i on recorda que un procediment judicial no es pot enviar a judici sense que s'hagi pres declaració dels investigats durant la fase d'instrucció.
Més temes. El govern espanyol justifica invertir més diners a la xarxa de Rodalies de Madrid perquè diu que està més deteriorada que la catalana. Per això també hi enviaran el doble de trens nous que a Catalunya.
Sí, a Catalunya està previst que s'inverteixin 6.400 milions d'euros i a Madrid es faran obres per valor de 7.100 milions d'euros. El ministre de Transports, Òscar Puente, diu que això és perquè la xarxa de Rodalies madrilenya està més envellida i també perquè el ritme d'execució és més alt a Catalunya. Així ho ha justificat el ministre Puente en una compareixença al Congrés.
Cataluña tiene una red de cercanías más desarrollada que Madrid. Aquí se está interviniendo en una red que estaba menos dotada que la red de Cataluña. Y, por tanto, eso explica también las diferencias. Pero, fíjese, 101 trenes nuevos, 1.000 millones de euros de inversión van a los trenes que se van a poner en Rodalies. Por supuesto, a Madrid se van a atraer 203 trenes, creo recordar, porque también tiene la red más deteriorada.
En aquesta mateixa compareixença, Puente també ha dit que veu compatible allargar la pista més propera al mar de l'aeroport del Prat i fer-ho respectant al màxim el medi ambient. El ministre de Transports ha assegurat que qualsevol qüestió sobre l'aeroport l'acordarà amb el govern de Pere Aragonès.
Tornem a Catalunya Política. Banda, atenció amb aquestes dades. 7 de cada 10 dones catalanes tenen por de patir una agressió sexual quan van soles pel carrer de nit. O així ho recull una enquesta del CEO que s'ha publicat avui.
Un 52% tenen molta por de ser atacades sexualment quan caminen pel carrer de nit totes soles. També hi ha un 19% de dones que tenen por, però una mica més moderada. Si es mira per edats, el 70% de les noies que tenen entre 18 i 25 anys tenen molta por de patir un atac sexual pel carrer de nit, un tipus d'agressió amb un clar biaix de gènere, ja que només 2 de cada 10 homes tenen por de ser agredits sexualment quan van sols pel carrer de nit.
Sobre altres delictes, 6 de cada 10 catalans pateixen per ser víctimes d'un robatori quan van sols pel carrer de nit.
Però aquí també es repeteix el biaix de gènere i mentre només un 47% dels homes tenen aquesta por, la xifra s'enfila fins al 77% en el cas de les dones. 3 de cada 4 catalanes tenen por de patir una agressió de qualsevol tipus, mentre que només un 41% dels homes tenen aquesta angoixa. L'enquesta també recull que un de cada 5 catalans ha sigut víctima d'una estafa quan ha comprat per internet durant l'últim any.
D'altra banda, la majoria de converses que es tenen en els espais de lleure, com per exemple els caus o els esplais, són en català. La Plataforma per la Llengua i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya han elaborat un estudi on es detalla que més de la meitat de les converses entre els infants són en català, un percentatge que puja fins al 70% si s'inclouen les converses que tenen amb els monitors.
En l'estudi es detalla que les noies utilitzen més el català que els nois, sobretot en les converses entre ells. De fet, en les converses no mixtes de nois, el català no és la llengua majoritària, mentre que en el cas de les noies el percentatge és molt més elevat, fins a un 60%. Eloi Planes és membre de l'executiva de Plataforma per la Llengua.
Aquesta disminució en els usos lingüístics que podeu veure entre quan els infants parlen entre ells o quan parles amb monitors i caps i les observacions que hem fet, el que se'n desprèn en general és que els infants canvien molt de llengua depenent de l'interlocutor que tenen davant o depèn del context.
L'estudi s'ha fet analitzant unes 4.000 converses en 22 caus i esplais d'arreu de Catalunya.
I abans dels esports us expliquem que Lleida, la policia busca dues persones que van assaltar dilluns a nit un xalet del carrer Arquitecte Ignasi Miquel, a Ciutat Jardí. Els lladres hi van entrar robant mentre els propietaris eren dins.
Les víctimes, un matrimoni i el seu fill, van ser tancats a l'habitació del menor mentre els lladres cometien el robatori. Els fets van tenir lloc dilluns a les 11 de la nit i es tractaria d'un grup especialitzat en robatoris en cases. Per entrar van forçar els accessos quan ja s'havia fet fosc i van enderrocar una paret per emportar-se una caixa forta. Cap dels inquilins va resultar ferit.
I a Barcelona, hores abans que hi hagués l'assalt d'uns grafiters al metro, un altre grup de persones va entrar al clavegueram, concretament al col·lector d'aigües que hi ha al passeig de Sant Joan, per fer-hi una festa i també pintar-ne les parets.
L'Ajuntament ha informat avui que la reparació dels danys ha costat uns 3.000 euros. El grup de persones va entrar-hi per fer un botellot i va fer una sèrie de grafits a les parets d'aquestes instal·lacions de clavegueram i aigua freàtica. Els tècnics municipals els han confirmat que no hi ha cap desperfecte a la maquinària, però sí restes de brutícia i pintades.
I per últim, també a la capital catalana, un home n'ha apunyalat un altre al mig del passeig de Gràcia. La intenció era robar-li la cartera i durant l'agressió anava fent proclames racistes. Els Mossos ja l'han detingut.
Es tracta d'un jove de 33 anys de nacionalitat espanyola. La víctima també és espanyola, tot i que d'origen nord-africà. Agents dels Mossos que estaven patrullant per la zona van intervenir i interceptar l'autor dels fets. La policia atribueix a l'autor de l'agressió un delicte de robatori amb violència, un de lesions i un d'odi. El detingut acumula 26 antecedents.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Comencem la informació esportiva, Pol, parlant del comitè tècnic d'àrbitres que estudia denunciar Joan Laporta per les seves paraules sobre els col·legiats.
Sí, declaracions a Mundo Deportivo en què parla de competició adulterada.
No se puede adulterar la competición más con decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. Estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando mucho y que, de seguir así, pues serà molt difícil que consigamos els objectius.
Segons el diari Marca, els serveis jurídics dels àrbitres estan estudiant si poden ser susceptibles de sanció, sanció que sí que rebrà de ben segur el jugador de l'Almeria, Gonzalo Melero. Ha estat sancionat, en aquest cas, ha estat denunciat, millor dit, al comitè de competició, les seves paraules després del maig al Bernabéu, dient que se sentien robats, podien comportar-li de 4 a 12 partits i una multa econòmica.
I és que continua la polèmica per la filtració dels àudios interns del videoarbitratge per part del periodista Gerard Romero. La Federació Espanyola ha denunciat els fets davant la Guàrdia Civil i els àrbitres busquen ara el culpable.
En aquest context, l'exàrbitre Iturralde González ha mirat de posar llum a la foscor. Atenció al que explica la cadena SER. El comitè tècnic d'àrbitres estudia si col·legiats o excol·legiats de primera divisió poden accedir als àudios del VAR perquè no es van canviar les contrasenyes d'accés.
Que és una contraseña, pues como te la pueden mandar al principio a todos, sí, igual, sí. Le mandan la contraseña y luego tú cambias esa contraseña para que no entren con tu nombre. Sí. O que no entren, eso. Si no la cambias, puede haber árbitros y exárbitros que puedan seguir entrando dentro i ver totes les conversacions.
El sistema al que fa referència, anomenat Eric, amb seu a Barcelona, hauria enviat una contrasenya inicial a tots els àrbitres que, de no haver-se modificat, permetria que poguessin accedir als àudios del VAR, fins i tot ja no formant part del cos d'àrbitres. La investigació interna del CTA, de moment, no ha donat resultats. Això sí, segons la cadena SER, els àrbitres reconeixen dos errors en les jugades claus del maig entre Madrid i Almeria. De l'arbitratge n'ha parlat el Cholo Simeone, defensa els àrbitres, però demana que es posi el focus en el contingut dels àudios i no en la filtració.
Yo creo que los árbitros están pasando un momento de mucha presión, segurísimo. El VAR los mejora, pero al mismo tiempo los expone. Cuando están filtrando, ¿sabes? Pero no importa qué es lo que filtra, qué es lo que filtra, sino lo que pasa. Pues se piensan que somos todos tontos, ¿viste? Eso es lo que da bronca.
Va, baixem ara, Jessi, al terreny de joc, perquè Barça i Girona juguen avui als quarts de final de la Copa del Rei.
Els gironins obren la jornada, són moix, amb el duel contra el Mallorca a 8:15. Els de Mitchell volen ser a semifinals per primera vegada en la història de l'entitat. Per la seva banda, el Barça ja és a Bilbao, on un cop acabi el Girona jugarà contra l'Atlètic Club. El duel dels Reis de Copa, Xavi recupera Christensen i Joao Cancelo, i és dubte Pau Cubarsí. Els bascos, per la seva banda, comptaran a Iñaki Williams, que ahir va caure eliminat amb gana a la Copa Àfrica, i ha arribat aquest matí a Bilbao amb un vol privat. La jornada d'ahir es va saldar amb l'eliminació del Celta a mans de la Reial Societat per 1-2. La diana dels gallecs al 92 no va ser suficient per aconseguir ser a semifinals.
I alerta amb aquesta notícia perquè el president de la UEFA s'ha mostrat en contra que el Girona i el Manchester City s'enfrontin a la Champions League.
No veu amb bons ulls i, de fet, considera un problema que ara per ara, però considera que no té solució. Ceferín alega que es podria considerar que un partit entre dos equips del mateix conglomerat empresarial, com són City i Girona, podria veure's com un duel manipulat. El cas afecta més equips, a més del de Mitchell. Ceferín també, a més, ha aprofitat aquesta roda de premsa per mostrar la seva preocupació per la seguretat de l'Eurocopa d'aquest estiu. Considera que els estadis són llocs segurs, però recorda que els aficionats passejaran per totes les ciutats d'Alemanya, on és més complicat garantir la seguretat dels ciutadans.
Tornem a agafar aquesta enquesta del CEO per explicar-vos en l'àmbit esportiu que més de 2 de cada 3 catalans ha estat d'acord amb que Barcelona i Catalunya continuïn acollint la Fórmula 1.
Sí, en aquest cas, segons la tercera onada, el 40% és molt favorable a la cita anual a Montmeló, mentre que el 28% també ho és, però més moderadament. Només hi ha un 6% d'encastats que es posicionen clarament en contra de la prova.
I encara sobre aquesta Fórmula 1 a Catalunya, el president aragonès fa seves les paraules del CEO de la Fórmula 1, en què diu que no és excloent tenir 2 grans premis en un mateix estat.
També ha avançat que se seguirà apostant per la mobilitat sostenible fins 2026, ho ha dit al ple del Parlament.
Molta més activitat, doncs, vinculada al vehicle elèctric, que és fonamental, i seguim en converses, en aquest cas, amb l'organització de la Fórmula 1, i com ahir mateix va dir el màxim responsable, la relació és molt bona, i jo ofereixo, avancem positivament, i per tant, quan hi hagin coses a anunciar certes, doncs serà quan ens pronunciarem al respecte definitivament.
Catalunya té contracte amb la Fórmula 1 fins 2026, any que compartirà cursa amb Madrid.
I acabem parlant de tenis. En joc a aquesta hora el duel de quarta final entre l'Alemanya, Alexander Zverev i Carlos Alcaraz.
Segon i sisè del rànquing ATP s'enfronten hores d'ara per una plaça a les semifinals. A aquesta hora, guanyar el primer set Zverev, el segon també és per l'alemany. El tercer, el tiebreak, ha estat per Alcaraz, a punt de començar el quart set, ara mateix 2-1, precisament una de les pistes de l'Open d'Austràlia.
Estel migdia.
Obrim avui la informació cultural per acabar les llibreries, on avui ha arribat oferta a les mans al Paradís Crema. És el nou llibre del català Pol Guasch.
Que és una pregunta que apareix molt, no?, al llarg de la novel·la, sobre què som o si podem realment saber què som. No? Vull dir, aquests personatges estan constantment preguntant-se sobre la seva identitat, sobre el seu origen, però el seu origen i la seva identitat ve marcat per tot un seguit de coses que ja no existeixen físicament en aquell present.
És la segona novel·la que publica el jove autor i que arriba després de l'èxit de Napalm al cor.
L'argument de la novel·la ressegueix les vides de la Rita i en Lito, en dos joves que viuen en una colònia al cim d'una muntanya i en una ciutat, respectivament. Es coneixen en una festa i, posteriorment, construeixen una amistat que estarà marcada per la malaltia d'ell, que, sense dir-ne el nom, fa referència al SIDA.
I, per últim, des d'avui ja es pot escoltar també la nova cançó de la Balear Maria Jaume. Es diu Mala Via i sona així. Es tracta del tercer avançament del seu nou disc, que es publicarà els propers mesos. Aleshores, començarà una gira que la portarà el dia 22 de març a l'Auditori de Girona i el 10 d'abril a Barcelona. Nosaltres, amb això acabem, tornarem demà quan siguin les dues del migdia. Us deixem amb la fabricació pròpia, amb Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda.